A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Feien broma que ens ve de groc. Ei, i vostès pensant, no, que el groc en el món del teatre, la televisió, en els mitjans, és sinònim de malastruga. Eva García, bon dia i bona hora.
Molt bon dia, Vicenç.
A veure per on començar. Bé, per aquesta experiència recent de diputada en una nova legislatura, com han anat aquests primers dies?
Bé, la veritat és que després del retard que vàrem tenir doncs, per constituir un nou govern a Catalunya, doncs, perquè les eleccions es van produir el mes de maig i fins al dia 8 d'agost no va haver-hi nou president i, per tant, nou govern a Catalunya, no? Però després d'aquest impàs, d'aquest període, diguem, de converses i negociacions entre els diferents partits que finalment han conformat el nou govern, doncs hem tingut un mes de setembre i el que portem d'octubre bastant intens amb el debat de política general, doncs que és aquell debat que, com tothom bé sap, és aquell debat que perfila el que serà la legislatura, sobretot el que s'ha fet fins ara, però clar, aquest any, com el govern s'havia conformat el mes anterior, doncs ha estat més una declaració d'intencions del nou govern que no pas un debat per explicar allò que s'havia fet.
Com ho heu viscut i quines sensacions us ha deixat?
Home, la veritat és que de moment tot són bones intencions i després d'un període molt convuls a Catalunya, doncs en el que la política havia sigut pràcticament nul·la i eren tot discrepàncies i guerres i problemes interns entre Esquerra i Junts i sobretot la desfeta interna d'Esquerra que continua, doncs veiem ara un govern que sembla que vol començar a treballar en positiu, fer coses bones. El que ens preocupa realment és que en moltes matèries, especialment en aquelles relacionades amb les polítiques socials, doncs ho diuen clarament que volen fer una continuació d'aquelles polítiques d'Esquerra Republicana que per nosaltres han estat nefastes, no? Per tant, ens preocupa veure que l'educació, l'ensenyament, la sanitat i sobretot totes aquelles polítiques socials destinades i preocupades per l'habitatge, per la vivenda a Catalunya, doncs poden ser una continuació d'aquelles nefastes polítiques que ha dut a Esquerra Republicana els darrers anys al govern de Catalunya.
Si haguéssiu de prioritzar alguns temes des del punt de vista comarcal, per exposar en aquesta legislatura, per intentar, no sé si dir, desbloquejar o avançar en alguns d'aquests temes, quins estarien a dalt de tot?
Jo crec que aquesta comarca té moltes mancances, especialment d'equipaments, equipaments educatius, equipaments sanitaris. Estem veient els darrers dies doncs, com s'ha creat
una plataforma
per construir un nou hospital tan i tan necessari i tan imprescindible per a aquesta comarca, no? Per tant, l'equipament sanitari nou, que no hem de dir de Sitges en el tema d'escoles i instituts, no? Crec que doncs, els problemes que estem patint en aquesta ciutat amb les escoles i amb els instituts és de tothom conegut i, per tant, un replantejament de tot el que ha de ser els nous equipaments educatius a Sitges, això és fonamental també, i com no, en aquesta comarca també els problemes derivats de la mobilitat, una mobilitat nefasta que tenim i que, per tant, doncs, han de centrar també el debat de la política en el Parlament de Catalunya i des del meu posicionament és el que faré. Hi he presentat algunes iniciatives, algunes preguntes, sobretot en el govern, i en funció de les respostes farem propostes de resolució.
Preguntes vinculades en aquests temes concrets?
Sí, preguntes vinculades doncs, al nou CAP, que és tan necessari per Sitges també, i ara estem preparant una iniciativa per portar doncs, en relació a la construcció del nou hospital comarcal també.
Una iniciativa quina tramitació té? Per refrescar la memòria més o menys a tothom, és a dir, quan es diu es vol presentar una iniciativa, què demana i quins requisits i quina temporització hi ha?
Bé, la proposta de resolució, que és allò que va en les comissions i que s'aprova en comissió, que no cal que vagi en el ple, doncs una proposta de resolució, el grup parlamentari la redacta, la registra en el registre del Parlament, llavors la mesa del Parlament l'admet a tràmit, això pot trigar uns dies, depèn, 10-15 dies com a molt, llavors la deriva directament a la comissió competent en aquella matèria. Si és doncs, el nou CAP, per exemple, o el nou hospital, doncs serà la comissió de salut.
Entesos.
I la comissió de salut, en funció del volum de propostes que tingui, doncs va debatent. Les comissions es reuneixen normalment cada dues setmanes, un dia de la setmana en concret, les comissions de salut són els dijous al dematí, la setmana que no hi ha ple, i per tant, en funció de les iniciatives que hi ha, doncs es van debatent, es van agafant doncs, potser de 20 en 20 o de, en funció de la llargada de la iniciativa o de la importància també de de la iniciativa presentada, no? I bé, la proposta de resolució d'una matèria concreta doncs, ha de tenir una exposició de motius que fonamenti a, després a l'acord que es pren. Llavors, en principi, doncs es tracta doncs, això de buscar els arguments que defensin o que doncs això que justifiquin que aquell grup parlamentari en concret demana una sèrie d'acords. Els acords poden ser calendaris, partides pressupostàries, inici de la construcció d'un equipament determinat, poden ser diverses coses, no? I també, clar, lo important i lo interessant és abans del dia de la comissió aconseguir suports d'altres grups parlamentaris.
És el que us anava a preguntar. Sí. Ens fem l'efecte que la comissió avala aquest posicionament, que de fet, diguem-ne, estaria en un tema d'interès comú. Què passaria després d'aquest aval de la comissió? En el cas que tot anés rodat i es superés
sí,
aquest tràmit?
Clar, l'aprovació en comissió és vinculant, evidentment.
D'acord.
Llavors, aquesta aprovació d'aquesta proposta en concret en una comissió va al govern directament, que és el que té l'obligació d'obeir el mandat de la comissió que l'ha aprovat.
Perquè tothom ens entengui de treure els diners d'on sigui per poder fer
doncs
una actuació
no.
En particular. En
exacte.
Bé, evidentment, dels pressupostos.
Exacte,
però
dels pressupostos que de moment en el Parlament, en la Generalitat de Catalunya en aquests moments tampoc no en tenim. Dic tampoc perquè el tema de Sitges doncs segurament després en parlarem, però evidentment un govern sense pressupost doncs té molt complicat tirar endavant qualsevol projecte, inversió, iniciativa o el que sigui.
Bé, doncs a veure com aquest, entre altres temes, es desenvolupen en la seu del Parlament. Veu fer una trobada fa dies amb membres del sector turístic i vau posar sobre la taula l'assumpte de les platges. Com va anar tot plegat? Quina anàlisi? Quins inputs veu rebre? Quines propostes veu plantejar?
Bé, la veritat és que el dia 30 de setembre, en concret, el dilluns dia 30 de setembre, vam fer un acte molt important, jo diria que importantíssim, del Partit Popular de Barcelona, i el vam fer aquí a Sitges doncs, perquè la temàtica era el turisme. Llavors vam escollir aquesta ciutat doncs, per motius
turisme en genèric.
Obvis, sí, turisme en general. No? Llavors vam convocar diferents sectors implicats en el turisme i la veritat és que va ser una reunió molt interessant per part del Partit Popular, doncs érem diferents diputats, jo mateixa com a regidora i com a portaveu d'aquí de Sitges i també com a diputada del Parlament de Catalunya, llavors ens va acompanyar també el portaveu del nostre grup parlamentari, la portaveu que porta els temes de turisme directament, i llavors de Madrid també van venir dos diputats, el Santi Rodríguez, que com tothom sap és conegut en aquesta comarca de Vilanova, doncs que en aquests moments està al Congrés a Madrid, i també va venir la portaveu de turisme en el Congrés dels Diputats, que va ser consellera en la comunitat de Múrcia i que en aquests moments porta els temes de turisme en el Congrés. No? I va ser una reunió molt interessant, van venir d'aquí de Sitges, van venir representants del món hoteler, del món hosteler, departaments turístics, d'habitatge socials, moltes persones directament doncs, interessades i dedicades d'alguna manera al sector del turisme.
I quina sensació veu tenir?
Va ser molt interessant, la reunió va ser bastant llarga i van sortir molts temes que preocupen directament aquestes persones, aquests sectors d'aquí de Sitges, no? I evidentment un tema que va sortir i que preocupava a tothom doncs és l'estat de les platges d'aquesta ciutat, com es troben i com sobretot com han començat la temporada d'aquest estiu, com havien començat la temporada doncs amb un estat absolutament lamentable, no? Això els ha perjudicat molt a la seva economia, als seus números, a la seva, diguem-ne, la seva comptabilitat, perquè si la temporada alta doncs comença tan malament, doncs després és complicat refer-se d'aquesta davallada d'ingressos per ells, no? El tema, per tant, com deia, el tema nuclear va ser l'estat de les platges, però també van ser qüestions molt relacionades amb la neteja de la ciutat, dèiem doncs que persones que s'allotjaven en els seus hotels, per exemple, des de feia anys, que venien sempre, m'ho invento, la primera quinzena de juliol, per exemple, doncs una família que ve sempre cada any, doncs els hi havia comentat que aquest any l'havien trobat pitjor que mai, més bruta que mai. I això no és, a veure, sobretot és una manca de neteja per part de l'Ajuntament, però també és un grau d'incivisme molt gran que estem patint, malauradament, no? Bueno, per un turisme doncs, que a vegades no és el que ens agradaria a tots, un turisme bastant a vegades precari, que ve a passar-ho bé, a disfrutar, però sobretot a tractar la ciutat com no la tracten a casa seva, i per tant això ens preocupa molt, no? L'estat de, el grau d'incivisme que estem patint. Però, com li deia, doncs, en primer lloc l'estat de les platges, sí, la neteja, sí, i després també van sortir temes doncs, que no eren de competència municipal, com per exemple les complicacions en la contractació de personal qualificat. Això, el sector de l'hostaleria i l'hoteleria es troben massa en aquests moments, doncs és molt complicat trobar una persona qualificada, poder contractar a una persona qualificada i que després tingui un bon rendiment, no? Perquè malauradament també veiem doncs, moltes baixes laborals injustificades, o moltes persones doncs, que comencen a treballar i l'endemà diuen doncs mira, això no és el que m'agradava i això no és el que jo esperava, o no vull treballar els caps de setmana, o no vull treballar les nits. Clar, quan et dediques al món del turisme saps que els horaris són els que són i tu has de treballar quan la gent gaudeix i disfruta, no? Però estem arribant a un punt doncs, això, no? Que costa molt trobar persones del sector i que estiguin compromeses amb una certa activitat laboral, no? I són aquests bàsicament els temes que van sortir.
Els temes que preocupen.
Sí, els temes nuclears van ser sobretot aquests, no? I també doncs, problemes de burocràcia, en quant a subvencions, en quant a ajudes, municipals també, però sobretot també autonòmiques i estatals, problemes que estaven trobant.
És a dir, tramitacions, en aquest sentit, les dificultats de poder tramitar.
I després doncs, vam estar fent un passeig, diguem-ne, des de la platja Sant Sebastià i vam arribar fins al pícnic Kansas.
Fins doncs, a Massa Rodona.
Exacte. Doncs vam travessar tot el front marítim perquè poguessin doncs, veure i gaudir no només del paisatge i de la imatge que té la nostra ciutat tan, tan espectacularment maca, sinó també perquè veiessin la problemàtica que hi ha doncs, amb aquesta joia que constitueixen el Kansas Picnic i companyia.
Anem per parts. Algú va plantejar una solució de les platges?
Sobre les platges?
Sí, anem primer sobre les platges. Sí. Si algú va dir en veu alta, això només es pot resoldre d'aquesta manera o d'una altra, de no sé què.
Bueno, nosaltres el que vam concretar, no només amb els diputats del Partit Popular, sinó amb els representants i empresarials que ens van acompanyar, doncs el que vam constatar és que cal seure i posar fil a l'agulla, però d'una manera urgentíssima, jo m'atreviria a dir, no? No només urgent, sinó urgentíssima, perquè el que no pot tornar a passar és que estiguem el 20 de juliol destrossant una platja perquè hi ha doncs, un vaixell que està intentant dragar la sorra molt tard, no? Perquè el 20 de juliol jo crec que ja tenim mitja temporada feta i això no pot tornar a passar. I per tant, ara que estem en un mes doncs, que és la temporada, comença a ser ja la temporada baixa en quant a platges, doncs és en aquests moments quan ens hem de preocupar. Però el que no fa aquest govern municipal és agafar el toro per les banyes, si m'ho permet, Vicenç. És una expressió, diguem-ne, una mica vulgar, però és que és justament el que s'hauria de fer. I el que no pot ser és que dir no, és que el ministeri... No, el ministeri fa el que té que fer. El que no rep tampoc és per part del govern municipal allò una solució, una iniciativa, unes ganes de parlar, unes ganes de seure, perquè el que s'ha vist i quan es va constituir la taula per
la gestió del litoral.
Exacte, quan es va constituir ja van haver-hi diferents sectors i diferents persones que varen sortir ràpid perquè veien que allà no s'hi parlava, no s'hi tractava d'un tema tan fonamental com és aquest.
Us ho pregunto de nou, no confieu en aquesta taula?
Jo crec que el resultat l'hem vist tots plegats, no és allò de que nosaltres puguem confiar o no, sinó que hem vist que des de que es va constituir no ha avançat en absolut, al contrari, va començar amb una certa il·lusió per part de tots, fins i tot nosaltres vam pensar que era una bona cosa per començar a treballar i per trobar solucions, que al final és un problema que ens afecta a tots, a qualsevol negoci, a qualsevol família, a qualsevol empresa d'aquesta ciutat li afecta el lamentable estat de les platges. I per tant la solució s'ha de trobar i ens hem de deixar de prejudicis i hem de deixar de banda els nostres pensaments polítics o no és que nosaltres som partidaris de defensar la... Escolti'm, no, nosaltres vivim bàsicament del turisme i això ho sap tothom i clar, si tenim les platges malament la gent què farà? Pues anar a Vilanova o anar a Castelldefels, pues que és bastant senzill d'entendre això, no? I clar, repeteixo, no pot ser que el 20 de juliol la platja Sant Sebastià estigui desmuntada. Això no pot tornar a passar.
Per tant,
no podem permetre-ho. I no és qüestió de dir no és que el ministeri més igual del partit que sigui, eh? No és culpa del ministeri. El ministeri doncs, ho ha fet tard i malament segurament, eh? Però perquè per part del govern municipal tampoc ha trobat allò una iniciativa, un projecte, no s'ha trobat un projecte.
Per tant, entenc a partir del que ens dieu que una solució plausible seria que aquesta tardor, hivern, l'Ajuntament, les formacions polítiques, els entesos en la matèria, treballessin en una proposta de projecte, en una, dues, en les que fossin, es decidís una proposta de projecte, s'enviés al Ministeri.
Efectivament.
Aquesta seria, diguem-ne, més o menys l'estratègia que creieu que seria.
Sí, però és que portem molts anys així.
No, per això us ho pregunto.
Clar, que portem molts anys.
Que caldria fer el cop de cap i dir deixeu-vos estar de tot això i anem per
clar,
fer.
Clar, però repeteixo, sense prejudicis, perquè si ja seiem en una taula dient que jo vull la fauna i la flora, escolti'm, tots volem protegir la fauna, la flora i l'ecosistema i tots ho volem protegir, faltaria més. Però hi ha solucions intermitges. I per tant, el que hem de fer és fer cas i escoltar en els tècnics. I deixar-nos, repeteixo, és que ho diré les vegades que faci falta, deixar-nos de prejudicis. Si la draga funciona, com a mínim és una solució a curt termini, fem-ho, però no el 20 de juliol, per favor, fem-ho ja, ara. Però, repeteixo, el govern municipal està més preocupat per les seves qüestions internes, que en tenen i moltes, que no pas per donar solució amb una problemàtica tan fonamental com és aquesta en aquesta ciutat.
Com resoldríeu l'assumpte de Kansas Picnic i Club de Mar? I no sé si també en aquesta trobada va aparèixer d'alguna manera la solució a aquests tres edificis, la situació actual.
Sí, clar que va sortir i en el darrer ple, en el penúltim ple, doncs es va parlar del deslinde i bueno, una solució que des de fa ja molts anys que ha sortit, no és cap ocurrència en aquests moments de cap partit, sinó que ja fa molts anys que els advocats d'aquestes empreses ho han posat a sobre de la taula, no? És evident que s'ha de replantejar tot el front marítim i que bueno, hi ha una ocupació d'un espai del domini públic per part d'aquests espais, per part d'aquestes empreses, però nosaltres estem convençuts de que hi ha una solució i de que això, com el tema que parlàvem abans de les platges, el que s'ha de fer és buscar aquesta solució i trobar-la, perquè hi és. Però ha d'haver-hi una voluntat clara i l'Ajuntament, el govern municipal, ha d'encapçalar aquesta, diguem-ne, aquesta solució, aquesta capacitat de trobar una solució, perquè no podem pensar de cap de les maneres que això s'ha d'enderrocar. Hem de lluitar amb totes les forces que tinguem, amb totes les eines que tinguem al nostre abast, hem de lluitar perquè això no hagi de passar.
Aquí sembla que hi ha un posicionament més unànim, no?
En relació
almenys en el darrer ple municipal, amb aquest interès col·lectiu de mantenir clar aquests tres equipaments, sembla que hi ha un posicionament més unànim.
Home, jo crec que el que no ho pensi d'aquesta manera s'equivoca. Jo crec que és la joia de la corona que tenim en aquesta ciutat. I, per tant, el centre neuràlgic també ho és i per tant, no podem fer una altra cosa que pensar que aquests equipaments s'han de mantenir. Ara, veurem de quina manera doncs, la línia del front marítim s'ha de desviar o s'ha de modificar, no? Però estic segura de que cal buscar una solució, però és que
el ministeri es pot avenir a això?
Desconec si en el ministeri actual es pot avenir. El que estic convençuda és que hem de seure, el govern municipal ha d'encapçalar també aquesta qüestió, però s'ho ha de prendre en sèrio. No basta, no és suficient amb fer quatre paraules en un ple perquè es troben amb el problema a sobre de la taula, sinó que cal treballar perquè això sigui una realitat i perquè aquesta gent, aquests negocis, no hagin d'estar amb l'aigua al coll doncs constantment, no? Perquè tinguin una solució el més aviat possible.
Les ordenances fiscals tornaran en un ple municipal, òbviament, per la seva aprovació definitiva o no, però és evident que l'aprovació provisional de la modificació de les ordenances i sobretot de la taxa d'escombraries no va mereixer en absolut un posicionament ja ni tan sols abstencionista de l'oposició, sinó que tota l'oposició en bloc va votar en contra. Valoració, per començar, i després a veure si d'alguna manera creieu que es podria, no sé si dir, reconduir aquesta situació o no.
Bé, el Partit Popular vam votar en contra, doncs, per dues qüestions. En primer lloc, per les maneres com s'havia fet tot plegat, no? Perquè vam veure, i ara suposo que després m'hi referiré també, perquè si van tornant a anar amb un ple ordinari, estem tenint aquests dies una situació un tant rocambolesca.
Sí?
Sí, la veritat és que sí, ara ho explicaré millor. Però nosaltres vam votar en contra per la manera com s'havien portat en el ple, amb un ple extraordinari, que s'havien portat sense negociar. Sí que és veritat que vam tenir una primera reunió amb la regidora d'Hisenda, que vull aprofitar en aquests moments per acomiadar-me i per desitjar-li sort, perquè l'altre dia, en el moment del ple que es va, doncs, que es va procedir al seu acomiadament, doncs jo vaig haver de marxar per motius laborals i no vaig tenir l'ocasió, però li vull desitjar sort perquè crec que la Carme Almirall, a darrere d'aquella regidora d'Hisenda que encara no sé ben bé per què ha plegat, però bueno, qüestions del seu partit seran, doncs crec que és una bona persona i nosaltres, jo personalment, sempre he trobat una amabilitat i una persona doncs amable i afable, i per tant li desitjo tota la sort del món que tingui.
És a dir, us hi heu trobat amb un
sí,
tarannà
sí,
per poder...
Sí, absolutament, parlar. Absolutament. Però vam tenir una reunió amb ella inicial en la que, bueno, ens va explicar doncs, quines serien les modificacions així en trets generals en l'any 2025 de les, sobretot dels impostos i taxes en general, i també de la taxa d'escombraries. I ens va parlar inicialment d'un increment de l'impost de béns immobles, de l'IBI, de la plusvàlua que tothom coneix, d'un 3,7%. Això és el que inicialment ens va dir, i que es creava la taxa d'escombraries aquesta, bueno, que passava de 66 euros aproximadament que es pagava fins ara, doncs a uns 175 euros. Bé, aquesta va ser la primera reunió que vam tenir. Nosaltres li vam comunicar doncs, que havíem d'estudiar exactament com aniria això, que havíem de mirar quins eren els percentatges, quins eren les bonificacions i tal. Llavors ens vam trobar que en una següent reunió s'havia pactat amb altres grups no incrementar aquest 3,7% en l'IBI i que hi havia unes noves bonificacions en la taxa d'escombraries. Li vam tornar a dir nosaltres que, donat aquest pas que havíem fet amb altres grups, aquesta negociació, clar, nosaltres ens havíem de mirar i veure exactament doncs, el per què deixaven d'incrementar-ho i el per què, si era, evidentment, si hi ha una possibilitat inicial de fer un increment i després això doncs s'atura, és perquè realment s'ha aconseguit el suport d'algun grup. Però resulta que arribem al ple
és
i
a dir,
això no és així.
Intuïeu que algú havia donat suport a les ordenances?
Home, intuïem, no, era bastant evident que així seria, si no perquè vols incrementar una cosa i després la retires, no? Si no és perquè has aconseguit el suport d'algú. I resulta que no, que arribem al ple i no havien aconseguit el suport de ningú. I nosaltres li havíem dit això, no? que l'increment tan important de passant de 66 a 175 euros a la taxa d'escombraries, nosaltres entenem que la taxa d'escombraries s'ha de cobrar, més que res perquè és una directiva europea i és d'obligat compliment, com qualsevol llei. I nosaltres no som insumisos com altres grups d'una banda o de l'altra, no? Nosaltres, si és una llei, doncs és evident que s'ha de complir, però donat la sobrecàrrega fiscal que s'imposava en els ciutadans de Sitges de cara al 2025, demanàvem algunes reduccions amb impostos generals com pot ser l'IBI, no? Jo crec que aquest és l'impost més general, més genèric,
i
que afecta a tothom,
la,
no? Per compensar.
L'Ajuntament pogués modificar el coeficient.
Això mateix, que es podia.
Que de fet és l'únic valor que pot modificar l'Ajuntament.
Que es podia perfectament.
Es podia perfectament.
Es podia perfectament. De fet, a d'altres municipis s'està fent. Per compensar l'increment a la taxa d'escombraries, doncs es rebaixa un altre perquè en el ciutadà, al final de l'any, no li suposi...
Faci un cap per mans entre una cosa.
Efectivament. I això no es va acceptar. I, per tant, nosaltres doncs vam votar en contra i la nostra sorpresa va ser...
És que us anava a preguntar, havíeu parlat amb algun grup de l'oposició o, veritablement, el que va succeir en el ple... No sé, no diré que sorprengués, però Aquest no tan col·lectiu, bueno, s'havia parlat abans?
Aviam, nosaltres és evident que parlem amb grups de l'oposició i amb grups del govern. Jo crec que això és el més natural del món, no? Jo no explicaré ni amb qui havia parlat ni qui havia parlat.
No,
és que a mi em sorprèn bastant perquè aquí en aquest govern municipal doncs, i en aquest consistori doncs, la gent està acostumada a explicar en públic el que es parla en privat i això com a mi em sembla molt lleig,
és
no,
que
jo no ho faré.
Perquè quan ens dèieu, clar, com que es va baixar l'IBI, donava tota la sensació que el govern havia tingut doncs, un puntal
clar,
en agafar-se.
Hi havia un grup de l'oposició que havia demanat congelar l'IBI. Llavors, el govern accepta aquesta proposta del grup de l'oposició, congelen l'IBI
i
resulta que després
era
no tenen...
fàcilment comprensible que clar, es sortiria a favor tot això.
Efectivament, no, clar, llavors la sorpresa jo crec que la vam tenir tots. Tots, Sí que evidentment nosaltres doncs, potser abans del ple teníem alguna informació d'algun grup, que no diré ni de qui, ni el per què,
igual, però
en tot cas doncs, vam veure que es va produir una situació absolutament rocambolesca també, no? I preocupant. I molt preocupant perquè, clar, veiem un govern que està molt feble.
Ara no perdem aquell fil.
No.
M'heu dit abans que s'està vivint una situació rocambolesca.
Sí.
Quina és?
Bé, les darreres hores hem tingut notícies de que intenta el govern municipal atraure a grups de l'oposició per aconseguir com a mínim la nostra abstenció i ara ens ofereixen...
Per aprovar definitivament...
Sí, exacte, per portar-ho en el ple de la setmana que ve. Sembla ser que ho volen portar en el ple del dia 30 d'octubre com un punt ordinari. Però ara resulta que incorporen diferents bonificacions, noves... abaixen també un percentatge la taxa de residus, clar, prop d'un 15 o un 20%, O sigui, el que la setmana passada, el que el dia 10 d'octubre era impossible, intocable, i era la xifra que tenien calculada que era per cobrir el cost del servei de la recollida de residus, doncs ara resulta com els trileros, no? Ara resulta, ara baixem un 15% i bonifiquem, a veure, que d'entrada doncs, potser no sona malament, no? Perquè tot el que sigui a baixar, però llavors és que ens van enganyar el dia 10 d'octubre, perquè ens van dir que aquella taxa, aquells 175 euros, eren per cobrir exactament la recollida de residus, que nosaltres, el Partit Popular...
El que la llei especifica.
Efectivament, la llei ho diu així clarament, que a partir d'ara el cost...
Que la ciutadania ha d'assumir el cost del servei.
Exacte, s'ha d'imputar directament al ciutadà, no? I al Partit Popular li vam demanar si hi havia un informe tècnic que valés aquella quantitat, i ens van dir que sí. I ara, doncs, ahir a la tarda vam rebre un paper que ja parla d'una altra quantitat, d'un altre import.
Que no parla del 175?
No, ara ja és més petit i a sobre té més bonificacions per visites a la deixalleria, no?
Més petit vol dir què? 150?
Sí, per aquí deu anar.
Per aquí?
Sí, per aquí deu anar, però clar, potser demà doncs és un altre, no sé, anirem jugant i a veure si algú cola i algú doncs acaba abstenint-se o votant a favor d'aquestes ordenances. Escolti'm, jo miri, tot el que sigui abaixar impostos.
Si això és així...
A veure, no sona malament, dius, bueno, això no sona malament, però escolti'm, però què és això, no? Què és això? Clar, a la gent no li podem enganyar, no li podem dir, miri, vostès han de pagar 175 euros a partir del 2025 per fer la recollida de residus perquè hem previst, hem calculat, hem sumat i hem dividit i ho tenim precisament calculat, de que és la xifra que costarà el servei, un servei que no tenim ni contracte de neteja. Primera anomalia, gravíssima anomalia que tenim en aquesta ciutat. No tenim contracte de neteja. Estem pagant un servei que ens costa més diners perquè no tenim perquè no es va fer en el seu moment i ara resulta que tenen un estudi que avala que la xifra que l'import de la taxa ha de ser de 175 la setmana passada. Ara ja estan 150 o poc, no sé com.
No, o que ens digueu.
Llavors què? O sigui, què ens hem de creure? O potser si ara doncs truquem, el Partit Popular truca al govern, escolti, mira, si la baixeu a 132,4.3 podem donar suport i potser la baixen, però com va això? Escolti'm, això sincerament és una mica, no sé, no sé com qualificar-ho, que no soni lleig, perquè per la ràdio les paraules són importantíssimes.
Sí, de fet,
llavors,
en
no m'atreveixo, exacte, clar, per ràdio, Vicenç, les paraules són molt perilloses, perquè i el que em ve al cap és bastant desagradable, per tant, no ho diré,
per tant,
però sona fatal.
Bàsicament, si això s'abaixa, estareu més de cara per aprovar-ho, però si això s'abaixa tenint en compte d'on es venia, tindreu l'argument, creieu, per dir, bé, escolti'm, al final,
clar,
això...
Clar, és que on
el
som?
El que s'està fent ara s'hagués pogut dir abans, s'hagués pogut parlar abans...
Efectivament, pogut... i s'hagués pogut portar el dia 10 d'octubre, no? Perquè avui som 22. Ara resulta que ja tenim una nova taxa, que realment d'impostos i de la resta de taxes no se'n parla, Jo, com a Partit Popular, l'única proposta que he rebut en aquests moments...
És la de la taxa d'escombraries.
De la taxa d'escombraries, O sigui, de l'altre ni se'n parla. Clar, no sé si amb algun altre grup els estan parlant d'impostos i nosaltres només taxa d'escombraries, no sé com va, però sincerament sona a xapussa. La paraula sé que no és adequada i potser no està ben traduïda, però això sona a xapussa. Crec que és una paraula que tothom entén. Però està fet, o sigui, està fet tot com a pedaços, a trossos. Mira, aquest em diu que sí, doncs vinga, li dono això. Aquest em diu que l'altre, doncs no sé. No hi ha un projecte clar, no només de ciutat, que sobretot, és evident que el que manca més en aquesta ciutat és un projecte clar i ferm de ciutat, però és que tampoc hi ha un projecte d'un posicionament polític en quant als impostos i a les taxes, no? Perquè nosaltres som partidaris de baixar els impostos. Sempre ho hem dit, a tot arreu, perquè creiem que els diners han d'estar a la butxaca dels sitxatans, no a l'Ajuntament, no?
Deixeu-me posar-me a l'altre costat, aleshores, per aquell que digui, bé, d'on surten les misses per fer equipaments públics i mantenir serveis, etcètera, etcètera.
Però és que això és un error de pensar-ho d'aquesta manera, perquè si una persona doncs paga menys, si una ciutat paga menys impostos, el que es fa d'aquesta manera és aconseguir que vingui més gent aquí, a viure, a treballar, a empadronar-se, a passar-ho bé i a disfrutar i a gaudir.
Doncs pensi que ja en som 34.800,
34.800, sí. Per això, i tenim equipaments per 20.000 o per 15.000, com l'ambulatori, el CAP que tenim, que es va fer quan la ciutat no tenia ni 20.000 habitants. No? Per tant, estem creixent i el govern municipal sembla que no es dona compte tampoc, perquè els equipaments no s'estan fent, perquè hem tingut anys que el govern de la Generalitat ha estat del seu color i no han estat capaços de donar, de dotar de millores en equipaments, en centres esportius, en centres educatius, en centres sanitaris, en equipaments culturals. No han estat capaços de millorar tot això, no? Per tant, ara que estem ja a prop dels 35.000 persones empadronades, ja deixo...
Deixant de banda clar, totes les altres...
No, clar, però és que no s'han de deixar de banda.
No, està clar.
És que els turistes quan venen també necessiten, doncs... fer ús de determinats serveis de transport urbà, de visitar l'ambulatori si els hi cal, vull dir que no podem deixar de banda els turistes, però no estan fent el que haurien de fer i és que al final ens agafarà el toro. Jo crec que ja ens està agafant.
El ple de les ordenances va demostrar que l'oposició pot condicionar més el govern del que no sembla?
Bueno, el ple de les ordenances el que va demostrar és que el govern municipal en superminoria absoluta que tenim és molt feble i que no ha estat capaç de negociar unes ordenances, perquè jo crec que si haguessin sapigut abans que no tenien el suport necessari per tirar-les endavant, jo crec que no les haguessin portat amb un ple extraordinari que doncs, es fa quan un necessita aprovar alguna iniciativa, alguna proposta, un projecte, un pressupost o el que sigui. Doncs van anar alegrement a convocar un ple extraordinari sense tenir el suport necessari. Per tant, el que va demostrar aquest ple d'ordenances és que tenim un govern molt feble i encara més ara. No tenim pressupost. Què passarà amb el pressupost?
Es posa a preguntar perquè el pressupost s'ha d'aprovar sí o sí, perquè no es pot continuar prorrogant el pressupost.
I si no, doncs moció de confiança, que ja hagués hagut de fer-ho la senyora alcaldessa, no? I per tant, tot això és molt complicat. I el que preocupa és que al final els que poden sortir perdent i molt són els ciutadans. Perquè al final els polítics, escolti'm, el que fan és sobreviure i ho estem veient clarament.
Com que heu deixat el concepte sobre la taula, enteneu que l'alcaldessa hauria de presentar una moció de confiança associada al pressupost?
És evident, és que no té una altra sortida. És que si no ha estat capaç de negociar, de consensuar, de pactar l'ordenança de les taxes d'escombraries, si no ha estat capaç d'això, jo veig molt difícil que pugui pactar un pressupost municipal, quan ja no ho va aconseguir per aquest any, no? Clar, la seva situació personal i la situació derivada de la taula del tercer sector, que encara no està resolta, això li complica molt la vida.
Però és clar, fent els números, com saben tots vostès, perquè amb els oients els hi vàrem explicar, en el cas, diguem-ne, de les mocions de confiança que es poden presentar en quatre supòsits, en el cas del supòsit del pressupost, diguem-ne, si l'alcaldessa la perdés, l'alcaldessa no dimitiria, però es mantindria en un marge i l'oposició tindria un mes per cercar alternativa aquí. Uh-huh. I aleshores, creieu que en sortiria una alternativa?
Jo no sé si sortiria una alternativa o no. Jo el que veig és que en aquests moments hi ha un govern municipal que té dos socis preferents, com són el Fets per Sitges i Guanyem la CUP,
sí.
I que no s'entén ni amb ells. Perquè, clar, el que hagués estat normal és que doncs, tant el Nacho Rubí com el Tubau doncs, haguessin donat suport a aquestes ordenances, perquè sempre des del primer moment el Nacho formava part del govern i va sortir, sembla que no per voluntat pròpia, però va sortir del govern, però demostrava una lleialtat, bé, va demostrar durant un temps una certa lleialtat en el govern, no? I quan no ha estat capaç aquest govern municipal de trobar consensos ni tan sols amb ells, doncs crec que és bastant complicat pensar que amb la resta de grups que estem a l'oposició puguin arribar a qualsevol acord.
I l'oposició podria arribar a un acord entre ella per presentar una alternativa?
L'oposició el que hem de fer és fer d'oposició i en aquests moments el que hem de fer és fiscalitzar la tasca que està fent aquest govern i aquest govern doncs, no està governant. Aquest govern es dedica a deixar passar els dies, a deixar passar els mesos i mentrestant tenim una ciutat doncs, bruta, tenim una ciutat amb problemes cada dia més greus i una ciutat en la que els temes importants, els projectes, les inversions que s'havien anunciat de manera tan polèmica a finals de la legislatura passada són projectes, són inversions que estan aturats. Durant aquests, diguem-ne, pràcticament 18 mesos que portem de legislatura, amb el Partit Popular ningú s'ha assegut a parlar d'aquestes inversions. I jo crec que hauríem de parlar de futur, no? I no pas de veure qui m'aprova, qui em dona suport per aquesta ordenança, perquè, escolti'm, estan, repeteixo, intentant sobreviure, però al final la ciutat és la que està desgovernada per ells.
En qualsevol cas, si les ordenances fiscals plantegen una rebaixa de la taxa d'escombraries i no sé si dir altres punts que d'alguna forma pot entendre el Partit Popular que havien d'haver-se tingut en compte, el posicionament de la regidora Eva García de cara a l'aprovació definitiva seria diferent?
Bé, vostè ja sap que en el ple extraordinari que vam fer d'ordenances van fer dues votacions per separat.
Ah, exactament, taxa d'escombraries i la resta.
Exacte, cosa que tampoc és gaire freqüent, però bueno, suposo que es volien assegurar una de les dues coses i no va ser possible ni d'aquesta manera. Però a nosaltres, en aquest moment, avui, 22 d'octubre, sí. L'única modificació que tenim amb un paper, diguem-ne, sense encapçalament de l'Ajuntament ni res, amb un paper en blanc amb quatre idees, l'única modificació que tenim és en relació a la taxa d'escombraries. Res no sabem de nou de la resta d'impostos.
Si això fos així, no canviaríeu massa el posicionament?
Jo crec que no massa. Repeteixo, les modificacions en la taxa d'escombraries d'entrada no sonen malament, però no van acompanyades de res més. I nosaltres vam demanar des del primer moment que aquest increment havia d'anar acompanyat d'una rebaixa especialment de l'IBI per tal de compensar aquesta pujada tan important de la taxa d'escombraries.
Per tant, entenc que el posicionament sí que seria favorable en el cas que hi hagi rebaixa de la taxa d'escombraries i també que es contempli una rebaixa de l'IBI?
Efectivament, llavors podríem,
aleshores, ja,
podríem començar, a pensar en positiu, evidentment.
Quina valoració en feu de la marxa de Carme Almirall? I si us creieu o no l'argumentari que va exposar en el ple.
No, mira, a mi és que no m'agrada ficar-me a casa dels altres, no? Jo crec que Esquerra Republicana està passant un moment molt complicat, molt convuls, molt dramàtic, estan en caiguda lliure. no parlo de només de Sitges, parlo en general. A Catalunya, doncs, tenim d'aquí poques setmanes tenen el seu congrés on escolliran el que ha de ser el seu primer secretari, o no sé com es diu aquesta figura al partit d'Esquerra, però bueno, en qualsevol cas, i parlant d'aquí de Sitges, nosaltres no hem acabat d'entendre aquesta sortida de la Carme Almirall en un moment, i a més una regidora que porta tot el tema de finances, el tema econòmic de l'Ajuntament, no? Sense haver aprovat ni el pressupost, bueno, ni elaborat el pressupost, i sense haver ni aprovat les ordenances, que surti d'aquesta manera en aquest moment. Repeteixo, jo no em ficaré a casa dels altres perquè penso que tothom, doncs, és lliure, i són temes privats que competen al seu partit i tant. Però sincerament jo ja li vaig comentar amb ella personalment, li vaig dir que no entenia aquest pas que feia un costat amb un argument que no, per mi no s'aguanta. Però en qualsevol cas respecto, com no pot ser d'una altra manera, el seu, bueno, el seu posicionament, el que ha fet, la seva sortida de l'Ajuntament, però em sona estrany, diguem-ho, em sona estrany. Però repeteixo també, li vull desitjar tota la sort que pugui tenir en allò personal que faci a partir d'ara.
11:45, a la darrera, però en aquest cas a casa seva. Sou més de Feijó o de Díaz Ayuso?
És que no, això no es tracta de Feijó, Díaz Ayuso. Feijó serà un gran president del govern d'Espanya i Díaz Ayuso és una magnífica presidenta de la Comunitat de Madrid. I un sense l'altre, doncs no entendria el meu partit, un sense l'altre.
Si fóssiu jugadora de futbol, sou hàbil driblant, eh?
Soc jugadora de futbol, ho vaig ser.
Ho veus ser?
Sí.
Veus com sempre sabem
sí,
coses noves?
Sí,
quan?
Sí. Era portera, a més.
Caram,
sí,
doncs
fa uns quants
veritablement
anys.
Sabeu aturar els cops.
Sí. Ho intento.
Quants
si
anys
fa, no,
d'això?
Doncs 21-22.
Déu-n'hi-do. En quin equip jugàveu?
Al Montcada.
Al Montcada?
Sí.
Déu-n'hi-do.
Sí,
bona experiència,
sí,
suposo.
Sí, la veritat és que sí. Tenia més temps lliure.
Ah, això segur. Eva García, gràcies. Fins
a vostès,
la propera.
Gràcies a vostès.